ciutadans de Betxí, haurien de votar a Compromís i no a un altre partit?
Bueno, com he dit, jo crec que s'ha fet moltíssima feina. Jo crec que hem estat al costat de la gent, hem solucionat els problemes del dia a dia, hem posat a Betxí en el mapa. Jo crec que quan se parla de Betxí a les nostres comarques és com un exemple de gestió i, per tant, pues, jo crec que sense triomfalisme, però sent realistes i tocant de peus en terra, pues, jo crec que s'ha fet una feina molt compromesa amb el municipi i amb la nostra gent i, per tant, pues, és un bagatge que tenim ahir que ha demostrat que és exitós.
Doncs Alfred Remolar, el diumenge tornarem a parlar, això sí, en resultats a la mà, a veure què és el que contem. Gràcies, que vaig a bé
molt
aquesta
bé,
recta final.
El diumenge. Moltes gràcies.
Una cinc que continuem esperant que arribi l'alcalde José Benyoc per a tenir també aquesta contrapart respecte a la situació de les conegudes com tasques hacia la localitat, mentre escoltem des de Compromís a la número 4 en la candidatura a Vila-real, Maria Fajardo.
Més assumptes, més convidats a la 92.2 de la freqüència modulada. En aquesta recta i a final, en aquest sprint final a les eleccions municipals, continuem rebent a persones representants de les diferents candidatures. En aquest cas, des de Compromís, arriba la integrant en la quarta posició de Compromís, com dèiem, a les municipals de Vila-real, Maria Fajardo. Molt bon dia.
Bon dia.
Com va, tot i que ja vau estar a la bodegueta fa uns dies, com va, crec que també aquest matí fent campanya, no?, a la plaça Vallarric, com estan els ànims?
Bé, nosaltres els ànims la veritat és que els portem molt bé perquè som gent molt treballadora, tots tenim el nostre treball a banda de dedicar-nos a l'àmbit polític i esperem els resultats del diumenge, ens vagin molt bé, la veritat, estem optimistes i esperem que ens vagi bé, però si no fora el cas, tampoc és una cosa que ens vagi la vida en això, perquè tots tenim la nostra feina i ens quedaríem en la nostra feina i continuaríem en il·lusió en la nostra ideologia política que a nivell personal tots tenim.
I en aquest cas, el teu treball versa en la tasca social, treballadora social, suposem, no?, que en cas d'arribar seria una de les àrees que defensaries. Quines són les mesures que des de Compromís per a Vila-real feu en tema de serveis socials? També de vegades es critica el retras que pot haver en la gestió de la dependència, no?, en la saturació moltes vegades del servei. No sabem si considereu que està així, no?, a Vila-real l'assumpte de serveis socials.
Sí, a més, aquest any 2019 i entre 2018 i 2019 ha sigut un any en el que més diners hem rebut per part de conselleria en matèria de dependència, per això s'ha pogut ampliar la plantilla de treballadores socials que tenim ara, de valoradores de la dependència, si a l'Ajuntament de Vila-real, però encara no s'ha fet, pense que notori en la vida de les persones, perquè s'han incorporat, si no m'enganye, al mes de març es van incorporar, aleshores encara no s'ha notat, però sí que pensem que nosaltres, fent una tasca on la gestió estiga a lo millor portada d'una manera on se puga organitzar millor aquesta feina dels tècnics per a poder arribar a aquestes persones i reduir el temps que han d'esperar els usuaris per rebre les ajudes, perquè sabem que la llei els ampara 6 mesos per a una resolució d'expedient. Des que tu fas una sol·licitud inicial de dependència fins a que a tu se t'assigna un grau, que el grau és el que t'otorga la possibilitat de rebre ajudes, tant econòmiques com de serveis, com de prestació de serveis. I això, un dia la llista d'espera està en any i mig, quan la llei te segueix emparant aquests 6 mesos. Lo ideal seria arribar a organitzar-se de manera que sí que es respecte la llei i que es cobre a partir de 6 mesos o es reba el servei a partir de 6 mesos on tu has fet la sol·licitud inicial. Això seria lo ideal. Encara no és així, però nosaltres lluitarem perquè així siga, clar, i aprofitar-se en que el Botànic 2 està en marxa també per a continuar rebent aquest augment econòmic també a les ciutats grans per a poder reduir aquesta llista d'espera, que com sabem també que des de la llei de règim local ara tot el tema de gestió de dependència depèn de les entitats locals, dels municipis. Doncs aprofitar això, aquesta oportunitat que també se'ns ha donat a l'entitat més pròxima al poble, que és l'Ajuntament, per a poder afavorir que així a Vila-real, que és una ciutat tan gran i per tant arribem a moltes més persones que els municipis xicotets, que ens ajuden una miqueta més per a poder millorar la vida dels nostres veïns.
Així que no tant més recursos, sinó gestionar o optimitzar els que ja existissin, no? O sigui, amb el que n'hi ha a Vila-real millor utilitzat, diguem, per explicar-ho a la ciutadania, es podria donar un millor servei?
Jo crec que sí, perquè és el que parlem. Ara hem rebut molta més finançació en aquesta matèria, hem d'aprofitar-se'n i hem de veure com ho gestionem per aprofitar tot el que ens ha arribat de més que fins ara no ens havia arribat.
Crec que també s'havia comentat fa... Pues igual més d'un any, no? La possibilitat de que Vila-real fora també un centre comarcal per a xiquets, xicotets, d'uns 6 anys, no? Amb algun tipus de problema d'atenció. Ai, què passa? Perquè tot i que sigui que existissin molts serveis socials a la localitat, molts recursos, no? Aquest encara no està. No sabem si també es reclamarà.
Doncs si és, nosaltres sí que intentarem reclamar-lo, per suposat, perquè considerem que Vila-real a nivell de la comarca és la població més gran, per la qual cosa som referència als pobles més menuts que tenen la nostra comarca i que nosaltres sí que tenim infraestructures, a lo millor per poder facilitar-los i se servei a la resta de ciutadania, per la qual cosa s'ha de lluitar per a que puguem tindre el màxim que oferir, ja no sols a la ciutat de Vila-real, sinó en aquest cas el centre d'atenció temprana seria comarcal, doncs a la resta de comarca, clar.
Perquè sí que és cert, no, que existissin, per exemple, Lluís Alcañiz, Espardenyes, la UPC. Faltaria algun servei més en l'àmbit social?
Doncs mira, el centre de dia Espardenyers no és un centre de dia a l'ús, com es coneix en els centres de dia. Jo que he treballat en centres de dia de menors, el centre de dia Espardenyers no acull a tota la població que tal vegada seria potencial usuària d'un centre de dia, per la qual cosa jo sí que pense que a lo millor un centre de dia enfocat a lo que és la població per aconseguir la integració des de ben menuts, per exemple, de la població migrant o de la gent que... Perquè abans sí que es feia molt el tema de reforç escolar en les pròpies escoles, doncs aprofitar també aquestes infraestructures. Igual no cal crear un centre de dia a banda de les Pardenyers, sinó fer que es potencie que les infraestructures que ja existeixen a nivell d'educació, quan tanquen les portes a les 5, es pugui prolongar aquest horari per a que els xiquets puguen fer més activitats o puguen estar fent altres coses, sobretot al barri del Pou d'Amorós, que és el que visc jo, on veiem xiquets que no tenen a lo millor un entorn molt afavoridor per a poder desenvolupar les seues vides, doncs facilitar-los altres recursos per a que ells puguen tindre un temps d'esbarjo saludable i que ells aprenguen que es pot passar el seu temps lliure fent activitats ocupacionals que els ajuden a encarrilar la seva vida d'altres maneres o d'altres vessants, gent que no tinga recursos que pugui accedir a activitats extraescolars, que les facilite el municipi, perquè actualment ho fan les AMPES i les AMPES fan un treball extraordinari per tractar de que tots els xiquets puguen tindre accés a activitats extraescolars, però tal vegada des de l'Ajuntament es podia promoure que aquestes AMPES tingueren més ajudes per a poder oferir serveis més barats per a que tots els xiquets i xiquetes de les escoles públiques puguen tindre activitats extraescolars, i més ara que pares i mares tenen horaris eterns i la conciliació està tan complicada.
Així que això en diners serien molts més diners. En el pressupost municipal que existís es podria redistribuir el que... No sabem, no? Si dius, això es podria fer sense una gran inversió.
Jo, com no estic ara a l'Ajuntament, no sé exactament el pressupost que manegen a banda de lo que es puga veure als plenaris, que sí que els intente seguir per televisió, bueno, per YouTube. No obstant això, sí que pense que la inversió moltes voltes deu de ser gran quan no es tenen infraestructures. Per sort, Vila-real és un municipi gran que té moltíssimes escoles que les infraestructures sí que les té. Igual el que n'hi ha que fer és conscienciar-se de que n'hi ha que obrir aquests espais i que l'escola no només és de 9 a 5, sinó que es pot obrir després, aprofitar això que ja ho tens fet per a poder oferir altres serveis a la ciutadania.
Així que moltes vegades es pensa en clau econòmica, no, també per fer aquest trasllat, i tenint en compte també que desenvolupes en l'àmbit sanitari, l'àmbit social, s'està parlant molt a l'àmbit nacional de què passa amb les donacions de l'Amancio Ortega, si és bo, si no és bo, què es dediquen per a, en aquest cas, el càncer. Com ho veieu, no? Perquè no és només que es critique la donació que es fa, sinó una possible pues, falta de pagament d'impostos. S'ha d'acceptar per a lo públic donacions privades? No s'han d'acceptar?
Nosaltres pensem, bueno, jo a nivell personal pense, però crec que és perquè no, la veritat és que no he parlat d'això en el meu col·lectiu, però vamos, pense que és totalment extrapolable. La ciutadania tenim que tindre uns drets garantits i no podem estar pendents de donacions que ara li avellis que fer a un empresari o que no, perquè si depenguérem d'aixes donacions no tindríem molts drets garantits. Perquè igual ara s'han donat diners per al càncer perquè és un tema que està en auge i que cada vegada a totes les famílies, famílies i família també, tots coneixem algú que té càncer, o que l'ha patit, o que l'està patint, o que el patirà. És una realitat avui en dia a la nostra societat. Aleshores, com és un tema que està candent, pareix que aquestes donacions, la gent... Que amable, no? I clar que sí, si ho té diners i vol donar-los, estupendo. Però jo sóc de les que pensa que a la sanitat pública no ens calen donacions, es cal que la gent pague els impostos que deu de pagar per el fet d'estar en les seues empreses així. I considere que si és una persona que no ha estat pagant, és a dir, ha estat evadint, no sé si diuen que 600.000 milions o no.
A mi se me desbaren les xifres.
Sí, sí, a mi igual, però eren burraes. Però és que com si fora un milió d'euros, m'té igual, o com si són 600.000 euros, és que no ho sé. Però més val que pagues els impostos que has de pagar així i que nosaltres puguem tindre un finançament com el que ens toca per a poder tindre una sanitat correctament adequada en tots els mecanismes, tots els professionals, tota la investigació que fa falta en aquest àmbit i puguem garantir que això es fa possible perquè tots i totes complim les nostres obligacions fiscals i no que ens facis ara una donació perquè t'ha vingut la inspiració o t'ha pegat per ahir i que després nosaltres no puguem sostindre aquest sistema sanitari.
Sí que també aquesta reflexió, aquest punt també d'actualitat, l'opinió en aquest cas de Maria Fajardo, doncs com suposem que has de tornar a la feina que aquest dia o aquests dies vos ocupa, Maria, moltíssimes gràcies per estar així, per traure una estoneta del teu temps, que vagi molt bé diumenge i parlem segurament d'així uns dies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, de veritat.
Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
En Briset Mòbil estem d'aniversari. Complim 20 anys oferint les millors solucions per als vehicles dels nostres clients. Treball, proximitat i esforç són la nostra senya d'identitat. Gràcies per la vostra confiança. Briset Mòbil, des de 1999, al vostre costat. Fantasia.
Una 18 minuts, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja ho havíem comentat, hem parlat fa una estona amb l'advocat que representa els veïns afectats per l'activitat al carrer Pare Molina i també tenim l'altra part, diguem, implicada, una de les terceres parts implicades en aquesta situació, l'alcalde de la ciutat, José Benlloc. Bon dia.
Molt bon dia.
S'han despatxat a gust amb vostè, Taverner Major de Vila-real, entre altres. Després, perquè crec que vostè també ha pogut escoltar aquestes declaracions, quina valoració fa?
Bé, bueno, sabem l'estil que té Santiago, col·lega de professió, hem coincidit moltíssimes vegades en molts judicis i en la vida del dia a dia de la ciutat. Evidentment, ell representa uns veïns que han presentat aquesta querella criminal contra mi, contra Sílvia i contra els locals del carrer Pare Molina. El dia de Sant Pasqual la fan pública, la fa pública a través d'un mitjà de comunicació només, i ara espera que el resto de mitjans de comunicació li cobrisquen tota la informació. Per tant, ell mateixa és el que ha filtrat aquesta querella, que ni siquiera està admitida a tràmit per el juzgat, ho ha reconegut a si avui mateixa, i, sin embargo, en els mitjans va eixir, i ahí queda que està admitida a tràmit. O sigui, és tota una sèrie de incongruències i de distorsions de la realitat que, evidentment, no poden fer més que moltíssima olor, no? I junten les eleccions, és a dir, pràcticament no, dins de la campanya electoral, irrompint, intentant influir en el que els veïns i veïnes decidisquen el diumenge, no? Més allà d'esta ironia que ha dit, que gràcies a aquesta querella pues ara me van ajudar en les eleccions i me votarà molta més gent, perquè la gent pues, ha tractat un poquet a la gent com ells sol tindre aquesta opinió de la societat, com a borregos i com a gent que no pensa i tal i qual, bueno, pues és una manera de veure la vida que té ell, no? Però jo tinc que dir que moltíssimes de les coses que he escoltat pues, són coses que no són veritat, no? Que no són certes i que se poden discutir perfectíssimament, no? Ha parlat del carrer Pare Molina com un macrobotellón, un botellón continuat, i precisament va ser la meva actuació com a alcalde i la disciplina i la serietat la que va evitar, a través del treball incansable de la nostra policia local, que se convertira en un botellón. Perquè al principi no n'hi havia pràcticament horari de tancar, inclús van haver alguna pues, afició a dur allí hasta cabassos en beguda i gel, com si estiguérem en festes del poble. Immediatament vaig donar ordres a la policia que actuara i que intentarà regular i buscar solucions a algo que me pareixia que en horari de no establert descans podria ser una activitat interessant per a la ciutat i que podria generar economia. Ell diu que no li agrada estar a cols, és que li tiren la cervesa damunt i tal, però claro, és que n'hi ha gent que sí que li agrada, és a dir, ell diu que no li molesten les campanes de Sant Pasqual i el Carrillón, que quan no toquen és quan se preocupa i ficaria una denúncia perquè tocaren. Claro, però és que n'hi ha gent que a mi m'ha fet escrits i firmes en contra de que toquen les campanes i el Carrillón de Sant Pasqual, i jo evidentment no vaig a parar les campanes i el Carrillón de Sant Pasqual com a alcalde, perquè és una tradició, perquè és algo artístic per a nosaltres, perquè etcètera, etcètera. És a dir, vull dir que n'hi ha molt d'egoisme darrere dels arguments, d'egoisme, d'unipersonalitat en el tractament de la convivència, en el que jo he viscut en aquesta entrevista. No? Jo contra d'ell, contra l'advocat, no tinc absolutament res, és a dir, ell fa la seva feina, la fa de la manera que tot el món coneix que la fa ell, i els veïns que l'han buscat a ell l'han buscat pues, per això. Val? I ara estan, pues, si prenen-se pastilles, si nerviosos, si demanant-me disculpes, perquè ha dit 7 vegades disculpes al senyor alcalde, 7 vegades. Diuen que qui demana disculpes és per algo. Si ha demanat avui disculpes 7 vegades en esta entrevista, serà perquè estan sent conscients de que algo no han fet bé. Bé perquè s'han deixat influir per alguns que han utilitzat això com a campanya electoral, o bé perquè han fet un error, jo no ho sé. Jo sí que li tinc que dir que sé que per damunt de José Benlloc, per damunt de la meva persona, que jo també ho estic passant mal i Sílvia també ho està passant mal. Ahir m'enviaven familiars meus de València o amics de Madrid que me seguissin un poquet en la campanya la notícia i pareixia ja què t'ha passat, però què has fet, que tindràs que anar a declarar, ara també estaràs imputat. Tot això genera evidentment un estrès, genera una desinformació i pareix ja que eres un delinqüent, no? Perquè han intentat en campanya electoral, que no ha passat mai en este poble ni en cap poble, en un tema que jo no negue que pot generar dificultats, considerar-me un delinqüent, a mi, a Sílvia i als locals, ¿vale? I això evidentment me pareix una verdadera barbaritat. Li ho ha dit vostè molt bé, si el diumenge jo no guanyara i els veïns i veïnes de Vila-real consideraren que no tinc que continuar governant Vila-real, han aconseguit els veïns solucionar el seu problema? No. Tindran que assentar-se en el nou alcalde i en el nou equip de govern per a buscar solucions. O li ficaran una querella immediatament també a este. És a dir, què perseguís la querella 10 dies antes de que la gent vote? El dia de Sant Pasqual en Vila-real. Però se pensa que anem a creure'ns que darrere d'aquesta decisió, que només intenta que fer mal personal, no n'hi ha algo més que senzillament la defensa dels seus clients, que tenen tot el dret del món a defensar-se. Mire, no és veritat, ella ha intentat ficar i suposa que defenent-los, no? Als altres partits, com a que són també el Tabernero 2, Tabernero 3, per a crear una certa credibilitat de que els demés estan en aquesta història. Els demés, quan vaig dir el tema de la querella, immediatament van fer declaracions, igual Ciudadanos que el Partit Popular, de que el culpable era jo. Des del primer moment se van ficar al costat dels veïns del Pare Molina. No les tasques, van dir que les tasques sí, però que ells faran una ordenança, que no la van fer en 16 anys, que no han aportat ninguna idea ni ninguna proposta al pleno quan estan treballant allí, cobrant també sous com a concejals de l'oposició. Ni una proposta, ni s'han preocupat de l'expedient, ni mos han demanat informació. Els ha importat un bledo al Partit Popular, al senyor Folgado i a Ciudadanos. I ara resulta que ell diu, no, també són els taverneros, que no se preocupe, perquè també esteu al seu costat, però el primer dia vostès vegin el que va dir el senyor Folgado immediatament. És a dir, de lo que m'estan acusant a mi els veïns, que és de no actuar, de permetir aquesta activitat de manera irregular, això és el que estan dient ells, Immediatament va dir el senyor Folgado que tenien raó els veïns. Què ha dit el senyor Albiol durant tota l'entrevista? Que la culpa és meua per no fer res, per no fer res, per no fer res. Ho ha repetit mil vegades. És el que ha dit Folgado. Folgado el que ha dit des del primer dia és el senyor Benlloc que ha ocasionat això per no fer res. I és mentira. Perquè està tot acreditat en els papers. Està tot acreditat en l'expedient. És mentira que no hagin fet res. I l'argument central era que els veïns tenen dret a dormir de 8 a 10 de la nit. Podem discutir i parlar, com jo sí que he intentat buscar solucions i estem en ello, en l'accés a les cases. Podem parlar perfectament del soroll que se puga produir, que pot ser un poc insoportable en un moment determinat, de la densitat d'aglomeració de gent. Podem parlar d'algunes activitats, per exemple, de música a l'aire lliure, que no se fiquen més que de manera puntual. I jo puc demostrar en els expedients que hem desestimat algun dels locals a vegades, algun concert en directe, per a no cansar tant durant tantes setmanes i fer-ho tan insoportable. És que és mentira. Mire, jo tinc així damunt de la taula 1.200 firmes de gent d'este poble que diu que siendo que mis mandantes de un abogat han sufrido en los últimos meses, parla en nom dels locals, actuaciones que entendemos más allá del principio de igualdad, un exceso de presencia de los miembros de la policía local y autonómica, con acciones no verbales intimidatorias o distorsionadoras a la pacífica convivencia de los usuarios de los locales de restauración. Solicito que recoja estas firmas y que de alguna manera no se planteche tan de control a esta actividad. 1.200 firmes demanant-me l'abogat i els locals cabrejats perquè enviem a la policia, perquè fem controls. La cabalgata de festes, una penya criticant-me perquè envia a la policia i faig controls. I ara ve el senyor Albiol en la querella i els veïns, i Folgado, i el senyor Vicens, l'oposició a dir que jo no he fet res. Però anem a veure, qui s'entén en tot això? Què està passant així? Diuen que blanco i en botella. N'hi ha que s'especialista en crear un problema, gestionar el problema, i després apareix ser amagat com a que ell té la solució. Jo ja ho he viscut això més vegades. I diu, si el senyor Benlloc té tan clar qui són els responsables, qui està darrere, però vostè se pensa que jo en tres dies que n'hi ha per a les eleccions vaig a obtindre la prova necessària per a poder acusar algú i ho vaig a fer de la mateixa manera que ho han fet ells, en una imprudència temerària, en plenes eleccions i sense proves? Jo en la vida li amargaré l'honor a ningú, ni li amargaré la vida a ninguna família, val? Perquè tinc principis ètics, si no tinc proves de lo que estic dient, no? I en mi no s'han portat igual ni en Sílvia Gómez, ni en els locals, que treballen cada dia des del matí per a poder tirar endavant, endeudant-se, vale? Traent préstamos i generant economia.
Una també de les intervencions de l'advocat ha estat que no han tingut accés a aquest expedient que vostè va informar i que amb una miqueta de carinyo ha dit que no s'hagués arribat a aquesta querella criminal, que ell, segons ens ha comentat, li ho va fer arribar per escrit, que si abans d'eleccions no es donava un pas, presentaria la querella i que ha complit el que li va escriure a vostè.
Però quin tema de paraula és este? És a dir, l'expedient, nosaltres, jo vaig dictar una resolució als locals exigint-nos tota una sèrie de mesures correctores, que tingueren que tindre el carrer net quan s'acabara l'activitat a les 10 i algo, que no tingueren, que intentaren evitar el tema del cristal per a que no se poguera fermar ningú. Tot això ho tinc acreditat. La instal·lació inclús van plantejar de lones antirruïdo. Jo tinc una resolució dictada. És que és mentira que no s'ha fet res. El que diu Folgado, el que diu Vicenci, el que diu Santiago Albiol és mentira. Clar que s'ha fet. I ara els locals es comencen a entendre, encara que de vegades estaven un poquet enfadats en mi, que jo sí vull les tasques. El problema sí sé. El problema és que Santiago Albiol ho ha dit molt clar i els veïns també. Ells no les volen. En ningunes condicions. En ningunes normes. No les volen. I són dos dies a la setmana i en un horari molt limitat de 8 a 10. Però no per casualitat ha sigut aixina, sinó perquè nosaltres hem actuat i els locals s'han portat bé i han complit en algunes de les normes que hem anat ficant i que ara volíem d'alguna manera regularitzar en un poc més de potència administrativa, en un acord entre tots. Això és el que jo he intentat, però mire, s'han adelantat les eleccions generals i autonòmiques. Val? S'han tirat amunt les eleccions locals. Fa tres mesos que me vaig reunir en ell. Si fa dos mesos i mi se van convocar les autonòmiques i les generals, no mos ha donat temps a fer algunes coses. Alguns pensen que les coses tenen que ser de manera immediata, no? I jo, de veritat, accepte, torne a dir, ha vingut especialment, ho ha dit en set ocasions, les disculpes dels veïns. Mos estan fent molt de mal personal. Molt de mal. perquè no pot entendre ningú el per què se té que ficar una querella criminal contra un alcalde que possiblement el diumenge el dret que tenen els veïns i veïnes és a triar a qui creguen convenient. Si no és més que per influir en el vot de la gent, si, bueno, imagines que jo no m'haguera pogut defendre o tinguera un caràcter un poquet més tímid i m'haguera afectat això d'una manera molt més forta, com li està passant a pobra Sílvia, no? A la regidora de policia, que ho està passant fatal, també està anant al metge, la regidora de policia. Clar que sí. Què passa que així? Ho ha dit 24.000 vegades, pastilles, pastilles, pastilles. Així tots podem anar en pastilles, eh? Perquè les coses a cada un mos afecten d'una manera. A Dave li molesta que no toquen les campanes, torna a repetir. A altres es molesta que toquen. Vostè sap el que jo rep cada dia en aquest ajuntament? En una ciutat de 51.000 habitants, en dinamisme com el que té, rep queixes i firmes contra les penyes, algunes penyes, contra les discoteques, contra els pubs, contra les terrasses. El mercat ambulant, quan ell diu, però com és possible que de 8 a 10 de la nit, això ho garantís a la Constitució, que els veïns no puguen entrar per aquest carrer, que tu no puguis passejar tranquil·lament per aquest carrer? Vostè pot passejar tranquil·lament per la Raval del Carme, per la plaça Major o per la plaça Vallarri els dimecres i els dissabtes de mercat? No pot? I els veïns que tenen el mercat ambulant i ses dies durant tot l'any, poden? No. Aleshores, si molesta un d'aquests veïns que segur que algú no estarà d'acord en el mercat, se recorda el debat, este equip de govern és el que va dur el mercat ambulant de nou al centre. I el Partit Popular va estar en contra a muerte el senyor Folgado i va ajudar alguns veïns a anar a la justícia contra mi, que se van manifestar en el pleno i tot. I jo dia que me pareixia fonamental dur activitat econòmica a la ciutat. Me fa gràcia quan el senyor Albiol parla de la Constitució i del dret a dormir i a descansar, clar que sí. Per això n'hi ha una llei que regula els horaris de descans i fins a les 10 no són horaris de descans. Per això també hem intentat limitar en aquest sentit. I després me fa gràcia que diga això i no se recorde que la pròpia Constitució també garantitza que els poders públics treballem per a generar oportunitats. Diu la Constitució, economia, comerç, promoció d'activitats, una ciutat viva. Ho diu la Constitució també. Indústria. El senyor Albiol diu, jo sóc partidari de la indústria. Bueno, no sé si parlaven els veïns o parlava ell, perquè ell s'ha limitat un poquet de lo que jo considero que té que ser la funció d'un abogat, però ell té el seu estil, no? Entonces, és que jo també estic d'acord. Ell ha fet, bueno, quin sentit té que vinga avui, dimecres, que m'ha tocat vindre a mi així, en campanya electoral? Està fent campanya? Quina necessitat n'hi havia avui de vindre? Jo ja he dit el que tenia que dir, haver esperat el diumenge de nou a que voten els veïns i veïnes i ja està. No cal que m'alabe tant, perquè és evident que durant tota l'entrevista m'ha alabat moltes vegades per a intentar desmarcar-se, per això ha dit també Taberneros, el senyor Folgado i el senyor Vicenç, per a intentar donar una credibilitat de que ell és contra tots i contra tots els polítics. Bueno, això que se'ho crega, que se'ho creu, ¿vale? Qui vulgui creure seu, que se'ho crea, no? Però jo crec que així són tots majors d'edat i sabem molt bé a què se juga, no? A mi no m'ha agradat algunes de les coses que he sentit, per exemple, el tema de esta ciutat té que recuperar els principis. Bueno, doncs això és el que està en debat i se votarà el diumenge. Si tornem a una ciutat que treballa i dorm, i diu, i a mi també m'agrada la gastronomia, i anem a un restaurant bo, en tal, a sentar-me, no, però és que tot el món no té aquestes oportunitats econòmiques. D'anar a un restaurant bo i beure un vi de qualitat i sentar-se, tot això que ha dit, però jo comprenc que ell no pugui veure els polítics, no, bueno, pues és una manera de viure la vida, però que, claro, és que ese enteniment de la societat tan elitista, vostè no sap la quantitat de queixes que tinc també en arreplegar de firmes d'algunes empreses i indústries de problemes que ocasionen, d'alguns supermercats del poble a l'hora de carregar els camions, a hores molt matí per a poder dur la mercancia per a que la gent puga consumir i se puguen vendre, Consum, Mercadona. Si jo li dic la llista de la quantitat de queixes per soroll i dificultats de convivència, n'hi ha un veí que està obsessionat i cada festes me fa escrits i ve a l'alcaldia perquè els coets que tiren per anunciar el bou són brutals, tenim que baixar la potència i el seu gos se desorienta i li trenca els cristals. Ell ha dit, només en un veí que n'hi hagi que li moleste algo, s'ha d'acabar en això. Bueno, vostès saben on acabaríem? En una societat... Acabaríem en una societat morta. Acabaríem en una societat i en una ciutat absolutament dormitori,
I Vila-real no és això. Ja no és això. Encara que alguns m'ho vulguin dur ahir. Jo represente lo contrari a això. Jo represente la indústria, represente la innovació, represente les activitats. Però vull també que Vila-real estiga viva. Vostè creu que tots els restaurants que s'estan obrint per anar a sopar també, japonès, una cafeteria, un gastrobar, tot el que s'està regenerant en el centre, o el 12,83% de paro que tenim, 10 mesos consecutius la ciutat amb menys paro de la Comunitat Valenciana, són per casualitat? Tindrà que veure també tot aquest tipus d'activitats. És veritat que només n'hi ha, diu, 500 o 600 persones allí i tal i qual. Però és que ve molta gent de fora de Vila-real també, que després, i ses dos horetes sap que pot fer això ahir el tarder o xerrar i estar i tal, i després se'n van a restaurants a sopar i se queden en Vila-real. Això és generar oportunitats. Quanta gent se me queixa en firmes i tal del futbol? Dels cotxes aparcats per les seres, de que després, dos hores antes del partit se fan les activitats de l'endavant en la plaça de l'estadi i la ceràmica, que això fa insufrible, tallem el carrer Blasco Ibáñez per seguretat i no pot entrar ningú vehicle de veritat que n'hi ha partit. Vale? N'hi ha gent que se queixa, com li dic, n'hi ha un, jo recordo, aixina coses aixina curioses, n'hi ha un home també que està obsessionat en dos perdius que té un altre veí, que a les 5 del matí o les 6, quan ve l'època de cel, canten de matí, i ja no li parla dels gossos. Per què té que aguantar un veí es lladrís del gos del costat? Mos va tocar llevar un parc caní perquè una persona tenia fòbia quan s'assomava pel balcó, veia els gossos i se ficava nerviosa perquè l'havia mossegat de xiqueta o no sé què. És a dir, vostè creu que un alcalde o un ajuntament pot actuar a raó de les molèsties puntuals que se produïsquen en cada un? Regulem, negociem, mediem, però quan te trobes a l'altre costat algú que diu i escolta, terrasses i punto, com tots, les terrasses mos pareixen bé, però no volem que n'hi hagi ningú de 8 a 10 ahir en aquesta aglomeració de gent que se genera. Després d'haver muntat els locals, tota la seva inversió, i de pensar que no estem fent res tan greu. Escolta, si aquest carrer està ple i no pots passar, pegues la volta i vas per el de darrere. Com passa quan fem el mercat ambulant? O quan passa quan fem el mercat medieval? O quan passa quan tallem carrers per les festes de barri? La quantitat de queixes que tinc de les festes de barri, 21 associacions de veïns, 10 dies de festes de barri, ara a partir de setembre comencem i acabem en octubre. I se tallen carrers per la xulla tots els dilluns, i venen les actuacions, i una orquesteta allà al mig que n'hi ha 30 ballant. Però és que això és l'essència de Vila-real, combinar el poble en la ciutat. I gràcies a Déu tenim i hem mantingut ese caràcter de tradició i de poble molt fort, que mos ha fet molt forts, i mos ha fet competir, i estan units. En Castelló, que tenim la capital a 7 quilòmetres i tenim serveis, tenim indústria, tenim futbol de primera, tenim tantíssimes coses, que claro que una ciutat quan està viva genera distorsions. I claro que a lo millor podem fer les coses un poquet millor. Torna a reiterar. És que si sóc alcalde a partir del diumenge i espere que la gent reaccione davant d'això, diu, ara ho està aprofitant i s'està fent la víctima. Però ell què espera? Que vostès, el que m'estiga escoltant en sa casa, què hagueren fet? Vostè està superil·lusionat que és el dia que més content estic de tot l'any, que el disfrute en la missa de Sant Pasqual. Al costat de la reina de festes, de Rafael Beltrán, sentat allà en la iglesia i vivint l'espectacular missa de Sant Pasqual en la Coral Sant Jaume i tal, i que me digui el meu, un de les persones col·laboradores meues, escolta, és que m'estan dient que està cridant-me fulano d'este mitjà de comunicació que han passat, que t'han presentat una querella. El dia del patró, el dia de Vila-real. En plena campanya electoral a 4 dies. Però què espera? No és un tema de víctima. És un tema de que la gent en el carrer sàpia la veritat. I és un tema de que la gent en el carrer sàpia a què juguen alguns. I és un tema per a que la gent de Vila-real decidís que si vol una ciutat viva, una ciutat morta per a poquets. Una ciutat viva en oportunitats per a tots i per a totes, o una ciutat morta en la que només tinguen oportunitats uns quants, com durant molts anys ha sigut esta ciutat. I jo no vaig a treballar, des de luego no me presente per a treballar per a una ciutat morta i que només tinguin oportunitats uns poquets, i ho he demostrat.
També ha lamentat que aquesta actitud, no?, o la situació que està generant-se també per la replegada de firmes que n'hi ha ara en alguna plataforma, l'escratge que estan patint els seus representats.
Però és que això no és que han ficat la querella en plena campanya electoral quan la gent està mobilitzada i té dret a dir, i la gent en les xarxes socials té tot el dret del món a opinar políticament. També en la Constitució espanyola està el dret al sufragi actiu i passiu, el meu dret a presentar-me. També en la llei està la protecció que no sé si a lo millor lo de avui obedís a fer campanya electoral o a intentar evitar esa querella que jo dic que estic estudiant, perquè ha demanat disculpes 6 vegades o 7 en nom dels veïns, que jo les accepte. Que jo les accepte. Que si sóc alcalde a partir del diumenge, que no se preocupen que jo no tinc ningunes ganes d'anar al juzgat de ningú. I mos han fet molt de mal. Ara, evidentment, sí a mi, perquè si s'ha fet tot això per aquests motius, ara s'ajuntaren els tres que se van ajuntar en Andalusia, que m'han atacat immediatament i han donat els mateixos arguments que ha donat el senyor Albiol i els veïns, no? Que no he fet res, que sóc un delinqüent perquè no he fet res, Sílvia, jo. Si se produirà un canvi de govern en l'Ajuntament, això no se va quedar ahí. Això no se va quedar ahí, ¿vale? Perquè evidentment jo sóc un professional que he treballat 13 anys, per això he a parlar de mi i tal, perquè mos coneixem, evidentment, no som tants abogats en Vila-real. Que tinguem despatx propi, com el tinc jo, en el carrer Pere III, que jo no visc d'això, altres no tenen res més. I faran el que faci falta, com van fer en la campanya del 2015, tirar un panfleto per les portes, en la meva foto al costat del juzgat, com si jo fora un delinqüent, dient que 10 poderoses razones, el Partit Popular dia, 10 poderoses razones per no votar a Benlloc en Vila-real. El dia de reflexió, la nit antes de votar, de manera irregular, però ja no ho van poder parar. Van repartir un montó de panfletos d'estos que me ficaven a mi en una foto del juzgat, que era un altre dia d'una altra cosa que vaig anar a defendre a l'Ajuntament, o sigui, vull dir jo que no tenia res que veure, com que a mi ja m'estaven, pues això, dia, primera razón para no votarle, porque está denunciado por graves delitos de tal, bueno, les denuncies me les van ficar ells, que ho sap tot el món. Durant 4 anys vaig sofrir un acoso brutal, que vam arribar a tindre inclús un encontre i conciliació de querella el senyor Folgado i jo, en el juzgat, se recorden? Per totes les barbaritats que va dir, que si és perfumes, que si jo me gastava els diners en colònies, que si... Totes aquestes mentires que se van arxivar totes, i esa és la manera de treballar d'un partit que està podrit, que està de corrupció hasta el cap, i que ara, per desgràcia, en esta ciutat, l'únic que tenim és a un líder que viu d'això, que és l'únic que queda de tota aquella etapa en la que encara estem lluitant per a no pagar 600.000 euros de factures falses de l'empresa que ha reconegut, i és així, ha reconegut que estava en el Gürtel financiant al Partit Popular, que era Piaf, que era l'única que podia treballar en Vila-real. I tot això és el que explica el que està passant en este poble en aquests moments, que a algú no li interessa que continuïn governant, perquè és que queda molt per fer, però si queda molt per fer i és el nostre eslògan, no li vull dir els empastres que queden per arreglar. I aquests empastres els responsables són ells. I ara poden trobar col·laboradors en altres dos, com en Andalusia, i governar. Esa és l'expectativa que tenen, això és el que van dient per ahir. Pues bueno, que la gent s'espavile, perquè Vila-real el diumenge se juga moltíssim, se juga a qui li deixa el pilotatge d'un avió que va en marxa en una línia i jo la deixa clareta. Ell ho ha dit avui, el senyor Albiol. L'alcalde mos va deixar clar des del primer dia que les tasques li pareixien una bona activitat. I ho he dit. Jo, per lo bo i per lo roïn, soc sincer. No vaig a enganyar a ningú. Ara, jo com a alcalde sóc responsable, tinc experiència de 8 anys treballant en esta casa, molt complicat, i evidentment no li vaig a contar a la gent pel·lícules ni mentires, no? Com ocurrències, com el senyor Folgado, que diu, nosaltres farem una ordenança, però quina ordenança? Però vostè ha estudiat alguna cosa, sap de lo que està dient? Però si l'haguera pogut presentar estos 2 anys ahir al pleno, com a proposta, que per això cobra, no n'ha presentat cap. Ara, en eleccions, diuen que ho regularan en una ordenança? Pues igual resulta que en una ordenança no se pot regular en el que estem estudiant una altra fórmula. Però ho estic estudiant en la policia, en el Departament d'Activitats, en abogats especialistes, en el Departament de Disciplina de l'Ajuntament. Jo treballo en una comissió que jo presidisc i coordine. Jo no m'amagat d'este tema. Que lamente que ho haig tingut que pagar Sílvia, no? La regidora, també. Perquè jo ho he coordinat des del primer moment i he donat la cara. No m'amague de res, puc cometre errors, ser més burro o menys, faig el que puc. Val? Però, evidentment, el que no vaig a permetre que me traten de delinqüent. El que no vaig a permetre que me traten de delinqüent. I que en vez de solidaritzar-me en mi, i en els locals, els grups de l'oposició, si és que volen, i estan d'acord en mi, ja que són Tabernero 2 i Tabernero 3, el mateix model de ciutat que jo estic defendent, no, m'ataquen a muerte des del primer dia. Per què? Pues eixos, la gent en la seva casa podrà entendre, no?, la utilització que estan fent d'esta qüestió, i jo no sé si la utilització és posterior o també és prèvia o no ho sé, no? Però evidentment tot això ja se sabrà, no? Perquè al final a cada un la vida el fica en el seu puesto, no? Però bueno, jo ja li dic, jo contra l'abogat vull deixar molt clar que no tinc res, vull reiterar que agraïs les disculpes dels veïns, les agraïsc. Mira, tinc un caràcter, alguns no m'entenen en això, no? Però hasta el que me pot fer una barbaritat de mal cada dia, mi abuelo me va transmitir uns valors brutals en este sentit, i el meu veí, en el que m'ha criat, en el barri de l'Hospital i a casa, va estar 10 anys tancat a la presó i m'ha criat en ells, després del franquisme, o sea, en el franquisme, i sempre me dia que no tinguera rencor i que la vida tirarem endavant, que les persones se poden equivocar també, no? I per tant, jo ho estic passant tan mal com molts que diuen, i Sílvia també, jo tal volta per la meva professió, per l'experiència en l'Ajuntament, per el coneixement de la llei, pues a lo mejor estic molt més tranquil, no? Però quan això li arriba a una persona, pues de la integritat, una bona persona com Sílvia, no? Pues evidentment ho passa mal, i la vaig tindre 2 dies molt tocar, i pareix que només estan patint uns, no? Pues no haver-ho fet quan... en estos moments en els que saben que se va a multiplicar tot per 33, perquè els de l'oposició ho utilitzaran, faran vídeos, faran tal. Però si en el moment en què va eixir ell anunciant la querella, ja fa un temps que me la ficarien en els mitjans, immediatament el senyor Folgado va fer un vídeo allí en les tasques, en una gravació i tal, ficant-me a parir de lo que havia fet jo allí i tal. Si és que no tenen ni idea de res, no? És... realment és lamentable. Jo m'he ficat al costat de 3 alcaldes quan he estat en l'oposició, m'he anat el senyor Vilanova a defendre el parany, quan va tindre dificultats vaig estar al seu costat en diverses coses, però el nivell que tenim en aquests moments, de veritat, com alguns es va la vida, perquè no tenen ni ofici ni benefici, i ahí estan, i vinga, i torna, pues bueno, per favor, jo de veritat que mos juguem moltíssim el diumenge, mos juguem moltíssim, i en aquests moments ficar l'Ajuntament de Vila-real en mans, i se avió que va tan en marxa, no?, en tants projectes, en tanta il·lusió de futur, ficar-la en mans d'esta irresponsabilitat, d'esta ocurrència, i quan l'avió està parat pots ficar un ximpancé de piloto, no?, però quan està en marxa, ojito lo que ens poden jugar, per això diem també no, ni un pas enrere, no?, perquè podem tornar al passat, no?, i jo vaig a lluitar, i cada vegada estic més motivat, no?, i en això ho he vist encara més. Com no tenen res contra mi, ho han intentat en denúncies, tancar-me durant 4 anys, doncs ara tenen que utilitzar un altre instrument. I bueno, jo lamente que els veïns hagin entrat a aquest joc. Ho lamente molt.
En cas que qualle, que prospere aquesta querella criminal, quina podria ser la factura? Òbviament, si és alcalde, suposem que igual una miqueta més forta, tenint en compte, no?, que quan ha vingut això, a molts se'ls ha vingut al cap el cas de Manolo Vilanova, no?, tot i que al final se li va donar la raó, no?, però clar, va haver de dimitir. No sabem si vostè considera que la factura que podria pagar vostè seria la mateixa en cas que continuara com a alcalde.
No, anem a veure, una prevaricació administrativa per esta qüestió. En el nostre partit tenen claríssim que no és motiu de dimissió en absolut, no estem parlant de ningun cas de corrupció. Val? Està molt establert en la nostra normativa. Ne tenim molts alcaldes en aquests moments en la província que tenen dificultats en el juzgat, en aquest sentit, per defendre's, pues, molts en aquests moments, com del Partit Popular també n'hi ha, i això ja està superat en aquest país, això era una locura. Enric Allet va tindre diverses querelles també, i el senyor Vilanova diverses d'urbanisme i tal. És a dir, això és lo normal. Una cosa és que t'imputen perquè te troben diners o arxer robat, vale? I generes un cas de corrupció, i una altra cosa, el senyor Vilanova no va dimitir fins que no va tindre una sentència. Hasta que no va tindre una sentència no va dimitir. Val? Per tant, anem a veure això, té un recorregut molt llarg, i anem a veure si admetís a tràmit. I és la primera, perquè s'ha dit la gran mentira de que s'havia admetit a tràmit, i és mentira. És que no s'ha admetit a tràmit, ho ha reconegut avui l'abogat, s'ha presentat i punto. I sense admetir-la ni siquiera a tràmit, era necessari fer-la pública ara en aquests moments? Claro que se planteja la gent totes aquestes coses, han utilitzat els temps en molt mala fe, en molt mala fe. I bueno, pues ja li dic, jo vull reiterar que agraïsc les disculpes, ha vengut això, jo he vist que en 6 o 7 ocasions ha dit disculpes, 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 disculpes. Evidentment perquè saben que jo no sé si mal assessorais, no ho sé, és a dir, ja no vull entrar o convençuix per algú que està utilitzant això i que està unflant-nos el coco, i a veure si aixina destruïm a ben lloc, li llevem força. He arribat a sentir en l'entrevista algo que me ratifica un poquet també tot el que estic dient, no? Ha dit, a veure si aixina paga. Ho ha dit 3 vegades. O sigui, tinc que pagar algo que he fet. I pagar és influir en les eleccions i en la democràcia. Pues que sàpiga el senyor Albiol que també n'hi ha uns drets constitucionals, eh? I que precisament jo quan parlava de delicte electoral no parlava d'ell, és un abogat i suposa que complís les ordres dels seus clients. Però no se poden fer calúmnies i injúries en campanya electoral estan doblement penades. Ja ho diu la llei. Quan vaig dir, sabia el que estava dient. I precisament avui, quan demana disculpes tantes vegades, és perquè la llei diu que si ho demana disculpes públiques de forma notòria i tot això, pues, té una manera de poder exonerar d'alguna manera la responsabilitat. I és el que avui crec que avui vull fer. No? Però ho agraïsc. No tinc ganes de juzgats. Si me passa el dia en juzgats, per culpa del Partit Popular de Vila-real, en les factures falses, en el GURT, en l'urbanisme, en els convenis, en les recalificacions, en els empastres. Si m'ha passat 8 anys d'administrador concursal, d'abogat de l'Ajuntament defenent que l'Ajuntament no quebrara. 8 anys. I el que ens queda? Que anem a deixar que tornen els del passat, els que van generar tot això, juntant-se els tres d'Andalusia? Anem a votar, eh? Anem a votar, la gent té que anar a votar i té que dir si vol una ciutat viva o una ciutat morta. Una ciutat de gent que va de cara, que no s'amaga, com estic fent jo, i he fet sempre, o una ciutat de tramposos, de buitres, que utilitzen qualsevol cosa per a destruir a l'altre. Coses com les que he vist les últimes setmanes, criticar-me. Me poden criticar si es falta un carrer o es falta un altre? Com no, per descomptat. Però traure la imatge de ma casa, per exemple, on visc, en vídeos i aquestes coses, és que han arribat a uns nivells. Que no m'hem arribat mai en este poble, però és la desesperació del que de la política ha fet una professió. I mire, de veritat, pensen que en aquestes coses, i a més, me coneix molt bé Albiol, me coneix molt bé des de fa temps, i sap que jo en això me creix. Perquè me demostra que la funció i la meva responsabilitat és important per a la ciutat i per a un canvi de mentalitat i de model. I a lo millor ho han fet en una voluntat de pensar que enmig de les festes jo no me defendria, no me podria defendre, que només quedava una setmana, què tal. I jo, com tinc la consciència tan tranquil·la, immediatament he decidit a donar la cara, no? Per descomptat. I la continuaré donant, siga on siga, però especialment me fa molta il·lusió que tornem a tindre aquesta estabilitat. I alguns, a lo millor, quan diu lo de paga, a veure si paga. Alguns només treballen a veure si també ens lleven la majoria absoluta. D'esta manera el desestabilitzem. És tot molt més difícil. Està més dèbil. I la majoria absoluta ara és més necessària que mai en Vila-real. Per tot el que ens ve per davant, perquè tindrem un president en Madrid socialista i un en València socialista, i ser estables i tindre una estabilitat en aquest sentit, ens va donar una força brutal. Va moltes coses que ens venen tremendament positives, perquè jo crec molt en Vila-real. Estic molt orgullós de lo que he fet, no jo, de lo que hem fet junts, este poble. I de lo que ens queda per davant, que ens queda moltíssim superil·lusionant. I sobretot moltes coses que arreglar, que en estos moments, en este moment històric, podem pegar un pas enrere que ens duga a perdre tot el que hem conquistat, un autobús gratis per primera vegada, servei municipal d'esports, tres vegades més barat que en el resto de pobles, més infraestructures esportives, activitats culturals, activitats d'oci, diversificació econòmica. Si ens queixàvem en 2011 perquè teníem una ciutat en la UBI, i què ens van comprometre? I què me vaig comprometre? Anar treballant per canviar el model econòmic de la ciutat de Vila-real. D'això estem parlant avui. Algú ha dit així, a treballar i a dormir. Però és que jo no vull treballar i dormir i anar a l'oci, i sé que no li agrada al senyor Albiol, però té tot el dret del món a no agradar-li, a cada un ens agrada una cosa. Vostè sap que tinc també firmes i me va tocar fer mil canvis i estem buscant una solució per a la gent que entrena, o que ensaia, perdó, en els bombos i tambors? Els hem dut per tres o quatre puestos diferents de Vila-real. Els hem fet que no ensaien més allà de les 12 de la nit, de les 11 i tal. Però n'hi ha veïns, pues, que es molesten els bombos i els tambors. Acabem en els bombos i els tambors també? Pregunto jo. N'hi ha gent també, evidentment. Este matí m'han parat diverses persones en el tema dels gats. La ciutat genera distorsions i s'han de gestionar i s'ha de dialogar i s'han de ficar regles. I és mentira que en este tema no hagin ficat regles. I això és el que vull dir. Val? I és veritat que evidentment darrere de tot això no pot haver més que un compliment de la paraula, de ficar-te una querella, si ni siquiera s'ha admitit a tràmit. Ja pots haver-la ficat fa 3 mesos, o fa 2 mesos, o sobretot, de forma responsable, veïns, haver esperat a veure qui tens d'alcalde. I quan els veïns parlen, que per això està la democràcia, aleshores tu senta't en aquest alcalde. siga jo de nou o siga qui siga. En mi saben que jo defensaré un poble viu que tinga dinamisme i diversificació econòmica, apoyant la nostra indústria, la nostra agricultura, per descomptat, però que la gent també puga treballar i viure d'altres coses. Això ho faré. Altres, possiblement, això no es fa molta gràcia. I estem tenint, de nou, i jo no puc tampoc, i sobretot mos juguem molt el diumenge, perquè si així se cediran això, el poble acaba morint-se, altra vegada. Ja no anem a ser la ciutat que hem sigut, ni que som. Perquè també tinc queixes en aquests moments d'alguns veïns en les indústries i en les empreses que es molesten. I tenim que ficar medides, evidentment, però si cedim davant d'una qüestió com esta i de 8 a 10 no podem fer ni una activitat com esta, doncs imagines, altres que duren tot el matí com el mercat ambulant, que ara estem plantejant-nos de passar-lo a l'Arrabal del Carmen per ajuntar la verdura en la roba, és que no podrem fer res. És que no podrem fer res. I s'imposarà la intolerància en aquest sentit quan, sin embargo, pareix que l'intolerant sóc jo, no? És un model de veure les coses diferent i tot el món té dret a defendre-ho, però sap com se pot defendre el model de cada un? En el resultat electoral del diumenge. La gent té molt clar el que jo opine. I ho he dit. No deixaré de controlar els locals també i ficar les normes. Això no és casa Pepa. I ja ho he vist en 1.200 firmes que m'estan dient que estic sent massa estricte. Però, evidentment, el que tampoc vaig a tolerar és que quan li molesti algú algo, pues acabem en aquesta activitat, no? Perquè així, quan vivim en societat, estem tots junts. A veure, media, jo, és que també no m'ha agradat molt, i acaben això, no? Alguna de les reflexions que s'han fet de caràcter personal, no? Santiago ha dit, senyor alcalde i tal i qual, me va dir que hi ha anat a un maset i tal. Anem a veure, senyores, jo he viscut, bueno, ara estic en un masetet i tal, i estic un poquet més tranquil allí, i he preferit viure com moltíssima gent d'este poble en el Madrigal i tal i qual, però combine, estic uns mesos allí i uns mesos en el piso, com molta gent fa. En el meu piso, on estic, jo quan vaig dur el mercat ambulant al centre, amb molta protesta i amb molta de veïns i del PP, en recursos, i diem-nos que, bueno, que això anava a ser quasi com el Bronx, se recorden? Robos, assaltos, no n'hi hagut ni un. O sigui, robos, assaltos, problemes en les ambulàncies, paixir, quan es veïn... Els mateixos arguments que s'estan donant ara, en les tasques. Els mateixos arguments. I sap a qui molestava d'una manera important? A mi. Perquè jo hem vist que, evidentment, pues els dies que fa mercat i els mesos que visc així que estic en el poble, com molta gent, pues, evidentment no puc aparcar, jo no tinc parking, no puc aparcar el cotxe i se n'ha mandat la grua dos o tres vegades a la plaça Ballarri perquè no me'n recordi, al dia siguient hi ha mercat. I jo he viscut molts anys en aquest piso saltant els caissons de la roba dels mercaders perquè es tenia a la porta. Tinc quatre penyes en el carrer Santana de joves que quan arribe i tinc que anar a dormir, pues me fico uns tapons de cera. Però com que jo no visc al poble? Però com se poden dir aquestes barbaritats? Què vol? Que se marxen tots? Però estem parlant de 8 a 10, senyor Albiol. Estem parlant de 8 a 10 de la nit. Busquem maneres. Bueno, i una cosa que ha dit de la gàbia, que m'han comentat i tal, perquè la gent sabia el que és, perquè tot el món m'està dient, nadie no se queda una gàbia i tal, vostè ha proposat tancar en una gàbia. Anem a veure, per favor, no. El que vaig dir és, si un dels principals problemes, que ahir jo crec que és on està el principal, jo us ho vaig reconèixer als veïns, és la impossibilitat d'eixir i entrar. Són dues hores, però en sa casa ho té que poder eixir i entrar quan vulga, no? Això ho comprenc, que això és aixina. Vaig plantejar una solució i li vam encarregar a serveis públics, però no ens ha donat temps a fer tantes coses. Ni tampoc volíem comprometre's tant si n'hi havia unes eleccions el diumenge. Per al respecte també, si cada cosa que he fet me la denuncia al Partit Popular, fins a la presentació de la pulsera l'altre dia perquè no se perga la gent i tal i qual de la Caixa Rural, entonces, vaig en cuidar també les notícies que generem i tal. I jo, pues sí que és veritat que es vaig dir, bueno, anem a treballar i tenim un prototip d'una espècie de valleta instal·lable en divendres i en dissabte, a aquest horari, per a que almenys aquest passillo quede limpio i la gent pugui entrar i eixir fàcilment de la seva vivienda, no? És el que vaig plantejar. I ara diu una gàbia. En aquesta hipèrbole que parla de forma contínua, no parlem de ninguna gàbia. Pues igual que fiquem moltes vegades estructures, valles i tal, quan hi ha activitats. Mira, n'hi ha ciutats i pobles que ara en este tema del tardeo, en la Latina, en Madrid, tallen els carrers. Algú se li va plantejar també, me van comentar l'altre dia, tallar el carrer Pere III a aquest horari. En una ordenança ja que se regula s'estava treballant. Tallen els carrers per a garantir seguretat, en València també. en moltes ciutats, però això és ciutat. I així el que està en debat és ciutat o poble. I jo vull les dues coses. I crec que les dues coses se poden compatibilitzar. I n'hi ha que pensa que o tenim que ser ciutat o tenim que ser poble. El poble és el tranquil, per dormir i per treballar, o si no, te'n vas a treballar al poble del costat i jo no vaig a treballar en aquesta línia, no? I això és el que la gent ha de tindre ben claret.
Doncs amb aquesta reflexió ens quedem. José Benlloc, moltíssimes gràcies per explicar-nos també aquest punt de vista i crec que parlem pronte també de cara a les eleccions. Un plaer, com sempre, tenir-lo per ací. Nosaltres arribem a les dues, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Ens retrobem demà a partir de les 12 i 5, que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Carlos Prades Cano. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 4 de la tarde en la parroquia Padres Franciscanos. Velatorio en Tanatorio San José. Calle Miralcamp 79. Descanse en paz. Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Llorenç Girona Girona. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde en la iglesia arciprestal. Domicilio del finado, calle Pere Tercer, número 8. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.